sexualitat a flor de pell amb Roser Ventura.
Novament dilluns, a les 10 del vespre, per tant, és hora de trobar-nos amb la Roser Ventura. Bona nit, Roser.
Molt bona nit, Gemma.
Avui ens vens a parlar del procés d'embaràs i de part de les parelles.
Exacte, com ho viu la mare i com ho viu la parella, i a partir d'aquí, a veure com ens hi podem situar o resituar en el cas de que entenguem després del programa que hi ha una sèrie d'informacions que moltes vegades desconeixem i que ens limiten viure aquesta etapa, que és bastant llarga a més, amb plenitud i plenament conscients del que està passant i de com responem.
Molt bé, si et sembla, comencem en el procés de quedar-se embarassats una parella. Mm-hmm. Normalment en aquell moment el que s'acostuma a sentir és que s'augmenta la freqüència sexual.
A veure, clar, tot sempre dependrà de cada persona, de cada dona, de cada home, de cada relació de parella.
Sí, sí, cada cas és un món.
Sí, a vegades, moltes vegades sobre això també hi ha molts mites, no? Però el procés de l'embaràs, de quedar-nos embarassats, també depèn de si l'estem buscant, com l'estem buscant, si conscientment o perquè ens estem... Perquè moltes vegades aquí he de fer un incís, no? Molts cops les dones no en som conscients, però quan hi ha una falta, una manca d'afecte en la parella o una manca d'intimitat en la parella, d'una manera bastant, diguem-ne, automàtica, les dones busquem l'embaràs per compensar aquesta mancança. Això és una cosa que no se'n parla habitualment, que és un mecanisme més aviat inconscient, perquè és una cosa que sembla com que és molt natural, però moltes vegades ens inclinem a buscar un fill quan la parella ha arribat a un punt on està una mica estancada. Val? Llavors, ja també biològicament, no? En el sentit de que si estic en parella, doncs un moment o altre hauré de ser mare o m'hauré de plantejar ser mare. Però que moltes... Jo, per exemple, parlo també per la meva experiència. Un cop et cases, doncs el més lògic és que vulguis tenir fills, no? Però canvia molt l'experiència segons si ets conscient de per què vols tenir aquest fill i per què el vas a buscar i quines són les... i de quina manera vols tu ser mare o pare i mare, i si aquesta funció es desenvolupa en connivència amb la teva parella o simplement esperant que les coses sorgeixin com surt, perquè realment no aprens a ser pare fins que ho ets. Llavors, clar, tenim moltes expectatives, moltes vegades són expectatives que no sabem com funcionaran, que ens imaginem o tenim una expectativa que ve condicionada per l'experiència viscuda o per com hem viscut nosaltres en la nostra família. Moltes vegades busquem un fill perquè nosaltres no hem tingut l'escalfor familiar o una dedicació paterna i materna adequada o la que ens hagués agradat o la que haguéssim necessitat. Vull dir que aquí també es posen en joc moltíssims mecanismes dels que no en som conscients però que estan allà presents, eh? I moltes vegades fan cua, estan fent cua allà tots arrenglarats. Llavors, bueno, l'experiència de tenir el fill, doncs, bueno, bé quan bé, no? L'embaràs pot ser una situació molt agradable o on la parella es trobi malament, els tres primers mesos es troba molt malament i després va tot molt bé. A lo millor també sorgeixen a vegades com tensions en el sentit de que la dona, mentre li va creixent la panxa i mentre va fent els canvis físics, la parella també pot tenir aquí una resposta sexual diferent. La sexualitat a lo millor desapareix, la sexualitat a lo millor s'accelera o s'incentiva.
Sí que és veritat que és això, que se sent potser una mica les dues versions, o sí, que en els primers mesos o durant tot l'embaràs, això ja ho desconec, que s'incrementa una mica la libido femenina, mm-hmm, o l'altra banda és que gairebé s'anul·la.
Sí, sí.
Com i tot s'ha depèn... de respondre en cada cas?
Clar, tot depèn. Jo aquí hi ha un aspecte que també el deixaria per un altre programa, que és parlar de tota l'aparell genital femení. Normalment la dona no és conscient del seu aparell genital, excepte quan té la menstruació perquè té dolors o quan està ovulant, però normalment no posem atenció al nostre, diguem-ne, òrgan sexual per excel·lència, que és l'úter, que és on es crea, on es es crea un cos humà i on es dona, on es crea la vida, no? Les cultures, sobretot matrifocals més antigues, tenien un coneixement i ho vivien amb molta presència, i la dona era molt conscient dels seus òrgans sexuals, no només per l'excitació, sinó perquè tenen una funció molt important en el cos de la dona. L'úter és un centre molt sensitiu i que pulsa i que des d'on nosaltres moltes vegades intuïm moltes coses. És un òrgan que els homes no el tenen, i això ja, només amb això ja ens diferenciem clarament, no només físicament sinó també a nivell biològic. Llavors potser els oients els estranyarà molt que estigui dient això, però realment és cert. Hi ha tot un ensenyament a les dones que està ressorgint ara, que és que les dones aprenguin a reconnectar amb el seu úter, no? Aquesta dita que moltes vegades hem sentit, que és una mica vulgar, però que realment té tot el seu sentit, dic això o sento això perquè em surt del cony, realment és molt, o sigui, és molt real, perdona la redundància, però és molt real. Dir, la dona quan aprèn a sentir des d'aquí, des de la pulsació del seu òrgan per excel·lència, pensem que és un òrgan que té moltes qualitats i que les desconeixem perquè ens hi hem desconnectat, i la informació, l'educació que hem rebut és totalment plana en aquest sentit, no, simplement...
O inexistent.
Inexistent, per això dic plana.
Sí, com plana la, zero.
Sí, zero. Llavors, clar, la informació que tenim sobre la menstruació és més aviat una cosa molesta, que s'ha de tapar, que és millor no tenir-la perquè si no llavors ens acusen de que som éssers fràgils o que ens trobem malament o que tenim tensió premenstrual. Tot això s'utilitza més aviat pejorativament, quan en realitat és una benedicció. El que passa que a la dona li han ensenyat a viure-ho com una molèstia. Totes les... els elements per tapar la menstruació existeixen al mercat.
I sí,
com
sí.
Tal, sempre és, o sigui, utilitzar-lo com tal de que no te n'enteris que la tens. I si tens dolors, doncs sempre hi ha analgèsics, pastilles, remeis perquè la menstruació passi el més aviat possible i no en siguem, o en siguem el mínim de conscients, no? Però sempre he viscut com una, més aviat com una molèstia. Quan la dona se li retira la menstruació, normalment diu, ai, menys mal que ja no he de comprar compreses o ja no tinc aquesta molèstia, que és un, ho viuen com una molèstia, quan en realitat no hauria de ser així. El que passa que no ho podem triar perquè no coneixem res més. Hem normalitzat aquesta forma de viure la menstruació, i llavors per nosaltres és com una molèstia que, a més, ha de ser el mínim, o sigui, passar desapercebuda. Entens? Mm-hmm. Tot això va en contra nostra, sense que ho estiguem valorant o ho puguem valorar, tot això ha anat en contra nostra durant molts i molts anys. A la pregunta que em feies, retornem. Evidentment, segons com la dona és capaç de viure la menstruació, que al final és una forma de netejar cada mes, és una forma que el cos té de netejar i que podríem aprofitar per ser conscients de que aquesta neteja ens porta un benefici, doncs, evidentment, el quedar-te embarassada ho viuràs, i com visquis el sexe segons aquestes senyals que tu rebis del teu sistema sexual o de els teus òrgans sexuals, tindràs una resposta o una altra. Simplement això ja canvia radicalment la teva resposta sexual. D'acord? Si la dona ho rep com una cosa positiva i si obre i si relaxa, doncs ho viu com una cosa esplendorosa i beneficiosa i divertida, no? I satisfactòria. Si la dona ho viu com algo que no entén i que no sap on col·locar-ho i no sap què li està passant, doncs potser li passarà desapercebut. Perquè no, com que no ens han ensenyat a sentir la nostra sexualitat des del lloc adequat, que jo en aquest sentit, ara per no extendre'm, diria no és el lloc adequat el que ens han ensenyat, i a més hem despertat a la sexualitat des d'una forma inclús tardana, val? Perquè encara que la dona s'hagi masturbat prèviament a la seva adolescència, sempre hi ha moments i sempre hi ha, com si haguéssim, talls i parèntesis on hem deixat d'estimular-nos per la raó que sigui, per educació, per cultura, etc. Doncs clar, tot això en l'embaràs també queda com que no saps on col·locar-ho. Llavors, clar, què passa? Que el que apareix principalment és la por. La por a no fer-ho, o no tenir relacions amb el marit per por de perdre, o per por de perdre el fill, per por de tenir un avortament, per por de... A vegades ni saps què, val? Però d'entrada ja el desconeixement del teu propi cos fa que tu donis una resposta que a vegades és simplement més d'inhibir que no pas d'obrir-s'hi.
Sí, que és veritat, és això, que hi ha molta gent que durant, o almenys jo m'he trobat amb companyes, jo no he estat mare, per tant, no ho sé.
No ho saps encara.
No, però que sí que han estat en aquest procés i que no han tingut, el que deies, gens de ganes ni instint, una mica, diguem-ho així, sexual durant l'embaràs. I aquesta persona en concret feia la broma cap al seu marit i li deia: tu ja has fet la feina que havies de fer, per tant, ara t'has d'esperar.
Ara retira't.
Exacte. Clar. Com es pot compaginar d'alguna manera o altra?
Clar, evidentment aquesta resposta no vol dir que no sigui... No hem de jutjar-la com a bona o dolenta, sinó que és una resposta que aquesta persona, aquesta dona, va entendre que havia de ser així, perquè segurament és el que ha après, i a partir d'aquí, doncs, bueno, entén o considera que el marit ha de quedar al marge. D'acord. Què passa? Que la sexualitat no s'acaba aquí. La sexualitat no és només penetració. La sexualitat és molt més àmplia. El que passa que també desconeixem aquest aspecte, no? De com poder tenir relacions o compartir sexualitat amb la parella sense que potser no hi hagi penetració. Perquè al final la penetració és, bueno, poder arribar a decidir si tenim orgasme o no i evitar unes contraccions que potser no són bones per la matriu. Però... clar, evidentment això és una elecció. Si l'òvul està ben agafat, una contracció uterina no té per què ser perjudicial. Però clar, això ja és a la voluntat de cadascú. El que passa que el gest aquest de ara la teva feina ja... tu ja has fet la feina i ara quedes al marge, també és una mica cultural. És més aviat una creença, perquè la parella no té per què quedar al marge. L'embaràs es pot viure en parella i tenint sexualitat, però conduint-la d'altres maneres i enfocant-la d'altres maneres. És una forma de continuar vivint una intimitat que al final ens portarà un benefici i que la criatura, evidentment, ho rebrà. Energèticament, aquella proximitat, aquella excitació, aquella satisfacció que compartim en comú, la criatura la rebrà. És com posar-li música. Que està de moda posar música als nadons perquè es calmin, etcètera, doncs és el mateix. Si nosaltres ens estimem i busquem la proximitat i busquem conviure amb aquesta intimitat, encara que no sigui en penetració, aquella criatura també ho rep. A lo millor és simplement estar junts i masturbar-nos o masturbar-lo a ell. Clar, aquí també depèn de com es posicioni la part masculina. Si hi ha molts homes que davant de l'embaràs de la seva parella, doncs és com que es retiren, és com que els hi fa por, o que deixen de veure la seva parella com una parella sexual i la comencen a veure com a mare. Això també és molt tema creences. Les creences aquí hi tenen molt a dir. Si no en som conscients, doncs clar, tot això inhibirà el nostre desig, el desig d'aproximar-nos, el desig de desitjar la nostra parella, encara que estigui en panxeta. En canvi, hi ha altres homes que precisament les panxetes els erotitza molt i els excita molt més que no... Depèn de quina hagi estat la nostra educació sexual, com hem viscut un embaràs, doncs, a lo millor a casa nostra, no? A lo millor a la nostra mare, o com el nostre pare ho vivia, però és clar, són models que després repetim, eh?
Això que has apuntat de que l'home potser veu amb diferents ulls la dona, s'aguditza un cop s'ha tingut la criatura?
Pot ser. Pot ser perquè, evidentment, quan un cop ja neix la criatura, ja no som dos, som tres. Llavors, clar, si la dona tampoc no té una consideració o no fa participar molt a la parella, la dona a vegades és com que es tanca en si mateixa i només viu per la criatura. Llavors la parella és que com que queda al marge.
I el sexe ja...
I el sexe ni pensar-hi.
Completament.
Clar, però això sí que jo sempre intento, doncs... Bueno, no intento, no. Ho he de tractar en cada cas perquè cada cas i cada parella és diferent. Però sí que hi ha més o menys uns models més o menys fixos, no?, de que l'embaràs és molt positiu per la parella, o a vegades l'embaràs doncs talla un cicle, o sigui, talla en sec un cicle, i a lo millor pot ser que es torni a donar quan la criança ja s'ha complert, val? I la dona torna, ja deixa de mamantar o de nodrir o de donar el pit, i també té que veure doncs el part, no? Segons com quedi doncs la quarantena, tot això. Si la dona torna a recuperar el desig sexual perquè es continua sentint dona, o, com passa molt, molt, molt sovint, i sobretot perquè és un model repetit i heredat de les mares o de les àvies de la nostra família, la dona comença a ser mare i a partir d'aquí no deixa de ser mare ja.
I no, o sigui, passa en cap moment a ser parella.
No passa a ser parella, perquè doncs vol que tot el seu interès, tota la seva, inclús el seu desig, el volca en els fills. Hi ha moltes dones que el no tenir satisfacció amb la parella o no ser felices amb la parella s'enfoquen en els fills, i llavors tota la seva vida està entorn, o sigui, es centra en la criança i l'educació dels fills, i la seva vida està només enfocada cap allà. Llavors la parella és simplement el consorte.
Una persona que viu allà.
Que sí, que viu allà, que evidentment és el pare de família, que té una representa, doncs, que és qui porta doncs, una part i que col·labora en que aquesta família creixi, es desenvolupi i tot vagi més o menys dins d'un ordre, però clar, no deixa de ser un model que potser s'està repetint dels que hem viscut o dels que hem après, no? I llavors la dona ni s'ho qüestiona. Uh-huh. I llavors davant de potser la protesta del marit, la resposta és sempre, jo estic, com que sóc mare i tinc un fill, em sento autoritzada a no desitjar-te in secula seculorum, potser. Però és clar, llavors aquí ja està el tema de, bueno, doncs si a partir d'ara ets la mare, en lloc de, perquè ho veus, no?, moltes parelles passen a dir-se papa i mama.
Això és un mal senyal?
És un senyal de que els rols han canviat, de que ara són papa i mama. Llavors, clar, aquí l'erotització està molt debilitada o inexistent. O inclús que la dona passa el seient de darrere amb la criatura i davant va el marit o la parella com si fos el xofer. Encara que sigui per protegir la criatura, però moltes vegades aquests petits senyals et fan donar compte de com s'ha resituat la parella, com s'ha recol·locat. No?
Clar. Protegir la criatura potser uns mesos, però tampoc no cal 5 anys, no?
Sí, però clar, és que aquí, surten o... A veure, es tapa el tema sexual perquè hi ha la criança o la maternitat, que després ja ve el segon, perquè clar, moltes vegades és un darrere l'altre. Llavors això fa que també ens retirem de la vida sexual activa i passi a ser algo, doncs, mira, puntual, o quan toqui, o... Doncs per calmar-lo amb ell, perquè hi ha dones que viuen amb aquest criteri, no?
Uh-huh. De que la sexualitat... Que qui té la necessitat sexual,
exacte,
és l'home.
Exacte, exacte. I llavors la dona la seva sexualitat la canalitza per unes altres vies, perquè no oblidem que també amb la criatura hi ha un nivell d'intimitat tremendo, molt, és on realment es dona la intimitat més plena, no? Aquesta simbiosi de quan dones el pit a la criatura, no?, i quan la tens tan a prop, és a dir, l'has tingut 9 mesos a dins la panxa, tot això crea una intimitat que amb la parella avui per avui és molt difícil tenir. Llavors les dones a vegades inconscientment escollim, triem això perquè ens aporta més que no pas tenir una relació puntual amb el marit, que al final, doncs, clar, segons on el nivell de satisfacció que busquem nosaltres mateixes sexualment, clar, és que si la parella i el matrimoni estan enfocats a la criança i a crear una família i a, doncs això, llavors és com que l'home el necessitem per el que el necessitem i després, doncs mira, que s'espavili, no? Això avui per avui està molt present encara.
També pot haver-hi l'altra visió, no? Doncs que aquest rol de papa-mama, uh-huh, la mare, un cop s'ha fet la criança i tot, ja l'hagi superat i vulgui recuperar o establir un altre cop aquests vincles amb la parella a nivell sexual, i que sigui el pare el qui freni perquè continuï veient a la mare com a mare, simplement.
Sí, sí, clar que sí. És que, esclar, hi ha les dues bandes.
Primer, és a dir, que, clar, com que ara hem fet aquí la visió com més negativa de la dona, que li passa, home,
sí,
també hi ha pares
sí,
que
sí, i tant,
es troben
i tant
amb aquesta situació.
Sí, sí, evidentment, i és algo que realment si no s'hi treballa, si no es fa conscient, és algo que impedeix que la vida sexual continuï desenvolupant-se de forma natural. I, de fet, és una dificultat que té aquella persona per veure la maternitat com algo natural que després, doncs, passa, no? De fet, jo sóc més partidària, no, o sigui, sí, sóc partidària de que la vida sexual no desaparegui, d'acord? Una altra cosa és la penetració, però la vida sexual té que estar present sempre, perquè si no, ja no és la parella, vull dir, sí, és parella, però de fet, no? Però la parella, la vida sexual ha d'estar present sempre, des de que naixem, bueno, des que naixem ja neix, no? La sexualitat neix amb nosaltres, però després fins que ens morim, si estem en parella, ha d'existir el contacte, ha d'existir la cercania.
Proximitat.
La proximitat, exacte. La proximitat, ha d'existir la carícia, ha d'existir aquesta, aquesta tendresa envers l'altre. Tot això no ha de desaparèixer mai en la parella. L'únic que ataca aquestes coses o les debilita és l'automatisme i les obligacions diàries que fan que entrem a caure al final amb uns patrons que es repeteixen contínuament, i aquí és on deixem de posar-hi consciència, no? Però jo sempre dic que la sexualitat és, i la relació de parella és una planta, no una planteta, és una planta, és una senyora planta. I si volem que creixi, doncs l'hem de fer vital, li hem de donar molta vitalitat. I la vitalitat com es fa? Pues cuidant-se d'ella, preocupant-se, estant present, sent conscient de les coses que ens fan mal i anar replantejant, perquè tots creixem, tots canviem, la vida evoluciona, no som els mateixos, potser ens vam casar o ens vam ajuntar amb una idea o amb unes necessitats que després canvien. I que són necessitats que hem de ser-ne conscients de que són responsabilitat de cadascú. Clar, és la forma d'entendre la parella, també. A vegades ens hi deixem portar, perquè ens hi deixem portar per la mateixa inèrcia de la vida i perquè, bueno, ara ja toca casar-se i ara ja toca. I no ens plantegem ni si realment o volem o no volem, o estem millor sols, val? I llavors a partir d'aquí és on comencen totes les dificultats i sobretot la dificultat de quan passen els primers temps, que són els més automàtics, perquè tot es dona d'una manera espontània. Quan passa això, a partir d'aquí ja no sabem com continuar. Ens pensem que això és el que ha de ser, no? Que quan s'acaba, s'acaba. Però no té per què ser.
No té per què acabar-se.
No té per què acabar-se. Ni la passió, ni la... Bueno, de fet, hi ha petits exemples, són 1%, però hi ha petits exemples de parelles que es continuen estimant i continuen amb la passió encesa i saben com despertar-la i com interactuar de forma que reforcin la relació i no la debilitin.
Clar, una de les opcions que seria davant de tot això és tenir una mentalitat oberta amb el que és el concepte de sexualitat, com has comentat,
clar.
I també explicitar i posar en paraules si hi ha algun canvi durant el tema de l'embaràs i del part, que és el que estàvem dient ara, i dels primers anys de criança, doncs que s'exterioritzi i es parli amb la parella, no?
És total, això en tots els aspectes, o sigui, el diàleg amb parella, i diàleg vull dir amistós, no en el sentit de perquè si no entrem en els atacs, no?
No,
criticar o jutjar el que fa l'altre perquè a mi no em convé o perquè no m'està donant el que jo necessito, etc. Clar, però el diàleg, sempre que sigui d'una forma amigable i constructiva, és indispensable. Si no expressem el que sentim, allò després ens fa... O sigui, en paguem el preu. Mm-hmm. En paguem un preu molt alt, emocionalment.
Això, més que retrets, és vivències i del que se sent un mateix, no?
Clar, i de compartir i de reconèixer. De reconèixer les pors, de reconèixer les inseguretats, els dubtes, que moltes vegades no ho fem o per falta de temps o perquè els homes, evidentment, els hi costa molt parlar. Perquè els homes, com que han après a no expressar les seves emocions, no són ni conscients que no les expressen. O sigui, creuen que ni ho necessiten. Per ells no és necessari. Ells han après que s'ho arreglen tots sols. Llavors, clar, com que no s'apunten als cursos de creixement i d'autoajuda que ens apuntem les dones repetidament i ho veuen, inclús ho ridiculitzen, es pensen que ells...
Que no ho necessiten i que estan per sobre.
No, és que creuen que no ho necessiten, però s'equivoquen moltíssim. Potser no han de fer cursos de creixement, d'acord, però sí que han d'arribar a entendre que hi ha moltes coses que haurien de saber i no saben, pel fet de que els han ensenyat que no han de reconèixer que tenen problemes, sinó que se'ls han de solucionar ells solets. I això és un error molt gran perquè fa que les parelles no hi hagi aquesta via de diàleg tan necessària perquè ens coneguem, a més també, no? Perquè un ha d'aprendre també a mostrar-se a l'altre. A vegades entrem com en competència, en el sentit de que com que no reconeixem les pors o els dubtes que tenim, llavors sempre anem com obviant això, no? Ho anem tapant. Però al final, què està creant, què està apareguent aquí? Un distanciament i una desconfiança. Quan apareix aquesta desconfiança, peligro, perquè es trenca la intimitat. I llavors aquí el sexe sempre se'n ressenteix, sempre. Mm-hmm. La sexualitat passa a ser molt més mecànica, molt més de complir. No hi ha realment la comunicació i el donar-se l'un a l'altre. Clar, tu et dones a l'altre quan confies en ell, quan saps que et pots relaxar completament en braços de l'altre. Si no hi ha això, la sexualitat passa a ser un tràmit.
Recuperant el tema de l'embaràs,
sí,
i del, després el postpart amb el tema sexual, si hi ha complicitat, si s'aconsegueix mantenir aquesta complicitat i adaptar-la a les noves situacions, pot ser que arribi a aflorar amb una complicitat a fora a l'hora de criar aquesta criatura, i si no, i al revés, al contrari, si hi ha un distanciament més sexual, pot ser que hi hagi també un distanciament i les opinions i els espais divergeixin encara més a l'hora de criar la criatura?
Sí, hi ha un model bastant comú i bastant extès de, en l'home, i és que quan durant l'embaràs i la criança es distància de la parella és perquè creu que és cosa de dones, el fet de la criança. Val? Jo m'he trobat en molts casos d'aquests, no? Que la dona se sent sola, se sent com que és un... Sí, que ella fa la... Ella se sent mare, evidentment, i és algo que no cal que se li digui, no? Com ho ha de fer, vull dir, és algo instintiu. Però sí que és veritat que l'home ho viu com algo que no té res a veure amb ell, que no... Sí, ell és el pare, però fins que la criatura ja no és una mica més gran i és més autosuficient, val? És com que se n'allunya, és algo que no hi té... No, és que no... Crear complicitat és algo com que s'hauria de construir de nou, vale? Perquè són models heredats, és una forma de viure la maternitat com que, bueno, això és cosa de dones. Si tenim un fill, doncs tu ja el criaràs. I ells es col·loquen, o ells a la seva, perquè és el que saben fer, i no s'ho qüestionen. La veritat és això, vull dir, no és que s'ho facin malament o bé, és que no en saben més, és no s'ho qüestionen. Llavors, clar, es tracta que la dona aquí posi sobre la taula la situació i que ella... doncs comuniqui a la seva parella que a ella li agradaria viure d'una altra manera el seu embaràs, i que el pare hi contribuís, i que el pare també... Ara, avui dia, per exemple, veiem models diferents, en el sentit de que el pare s'encarrega dels fills, que els hi canvia els bolquers, que els alimenta...
Que no només hi ha la part de donar de mamar, sinó clar, que hi ha moltes altres tasques
de
per poder
dormir,
exercir de pare.
Sí, 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 o inclús pares que demanen el permís de maternitat i les mares tornen a la feina. Vull dir que, o que no estan tant de temps amb el pernil i s'ho reparteixen. Això ho veu sobretot a l'estranger, que donen moltes facilitats per això. I llavors van canviant. I bé, és un model diferent, i que a vegades doncs, també ens fa veure doncs, bueno, que l'home potser li surt de natural fer-ho i se sent responsable d'aquella criatura i la vol viure també des d'aquesta intimitat, però també et trobes homes que, bueno, que no ho saben fer, no ho senten, no ho senten. Però clar, la sexualitat aquí, clar, seria tema d'un debat bastant profund, no? Perquè la maternitat doncs, et col·loca en una situació doncs, que de vegades és difícil sentir l'excitació sexual o l'erotització, no? Amb la parella. Però al final és com tu sents la teva parella al teu costat en aquell moment. Si la dona mira, hi ha dues coses molt importants en la dona, dintre de la parella i que afavoreixen la sexualitat sana, estic parlant de la sana sexualitat. És la dona, per ella és molt important que la comprengui, la seva parella. Llavors, tal com hem viscut i tal com la cultura on ens ha portat i els rols que ens ha donat, és molt difícil que l'home pugui entendre la dona. Què necessita, per què els seus comportaments, etc. S'ha donat molt que la dona ha caigut amb certs tòpics, no? En el sentit, doncs, no sé si ho ha parlat en un altre programa, el tema de l'atenció premenstrual. Es viu com algo negatiu. Vale? Nosaltres, evidentment, tampoc hem sabut fer res per fer-nos respectar en aquest sentit. Moltes vegades inclús continuem la broma de sí, tinc la regla, o m'ha de venir, i llavors ja és com que demanem perdó perquè ens ha de venir la regla, llavors que tothom estigui avisat, no?, per si de cas.
Exacte, que només podem estar més alterades o més enfadades perquè
i ho vivim,
estem hormonant.
Ho vivim com pidiendo disculpes, i no, vull dir, no hauria de ser així, en absolut. Vull dir que tinguem la menstruació vol dir que nosaltres hem de saber atendre unes necessitats que a la resta del mes potser no tenim, o que estem en una energia diferent, o que estem en moments diferents i que nosaltres ens els hem de saber respectar. Si no els tenim en consideració, tampoc ens els farem respectar pels altres, i menys pels homes. Llavors, clar, moltes vegades ens deixem dir i ens deixem col·locar i ens deixem valorar segons uns tòpics socials o culturals que estan molt extesos i que els hem normalitzat. Però això l'únic que ens fa és... realment ens perjudica. Ens perjudica perquè no ens permet ser dones com nosaltres ens agradaria. Ser dona és molt més que tenir una feina i ser tan competitiva com un home. ser dona és, té un recorregut molt més ampli i molt més ric del que realment ens podríem imaginar. El que passa que ho desconeixem encara. Avui per avui la dona encara desconeix una part important de la seva naturalesa. Llavors, clar, tot això influeix a l'hora de negociar amb la parella. Quin és el nostre espai i com volem que se'ns respecti. Llavors, clar, si un home no és capaç d'entendre'ns dintre d'aquest nostre territori on nosaltres ens movem còmodament i seguint i respectant els nostres cicles, perquè no oblidem que som cícliques, que dintre del mes tenim, passem per quatre moments diferents, segons l'ovulació, la menstruació, la premenstruació i la preovulació, són moments diferents on tenim diferents energies i on nosaltres estem diferents i ens hem de saber respectar i ens hem de saber reconèixer. Això no vol dir que no siguem capaces de, o que siguem dèbils. No, som vulnerables i ens ho hem de poder permetre, ser vulnerables. Ser vulnerable no vol dir ser dèbil o ser el sexe dèbil. Tot això és distorsions que s'han creat amb la cultura i amb l'empenyo eclesiàstico d'haver matxacat el que és la naturalesa femenina, la seva saviesa, la seva intuïció. Tot això són armes femenines molt, molt poderoses, però no poderoses en el sentit que entenem per, de poder, del que és el poder, no? De dominació i de submissió, sinó de poder en el sentit de que som dones que no necessitem ningú per saber què volem, ni necessitem un home per ser felices. Això és el que ens han fet creure. L'home és el nostre company, però no el necessitem per ser felices. El que passa que encara creiem que sí. Llavors, clar, si una dona no la comprenen, ella fa un esforç per ser entesa, però quan ella encara no sap realment fins on arriba o fins on pot arribar la seva, des de la seva pròpia naturalesa i els seus propis recursos. Com que no estan valorats, com que s'han desvaloritzat constantment, més aviat sortim d'aquí. I el fet d'haver-nos fet independents en el món del treball ens ha fet creure que som més dones, però no, perquè, com ja he dit altres vegades, el que hem fet és copiar un model masculí que ens ha perjudicat, que en el fons ens ha fet caure en un parany bastant important. Perquè al final què passa? Que no tenim temps per nosaltres. I quan tenim temps per nosaltres, tampoc sabem massa bé com, què hem de fer. Llavors, primera cosa, que l'home ens comprengui per nosaltres és molt important. I segona cosa, és molt important, importantíssim, sentir-nos recolzades per un home. Que això no vol dir, per la nostra parella concretament, que això no vol dir que esperem que ells facin la feina, sinó que realment ells donin la importància a allò que nosaltres volem desenvolupar, que ens recolzin, en el sentit de que ho vegin, que no ho vegin com que no els necessitem, sinó que ho vegin com que forma part de la nostra capacitat de ser lliures i de satisfer-nos nosaltres mateixes, tal com nosaltres ens agrada, triant-lo des de nosaltres, no des del que ells decideixin que ha de ser, no? Perquè sembla que ells, com que no necessiten manuals d'autoajuda ni fer cursos de creixement, sembla que ja ho saben tot. Sembla que ja ho saben tot i com que ells ho arreglen tot, vol dir que la solució ja la tenen. Doncs no, absolutament no. En aquest sentit estan molt més tancats que les dones. A saber i a obrir-se a veure si realment han de qüestionar-se el seu model. Perquè se l'han de qüestionar. És que és així, eh? Llavors, com et deia, dintre del que és l'embaràs i després el part i la criança, és molt important que una dona estigui al seu lloc per saber com ha de deixar compartir o quin nivell d'intimitat i de complicitat, com deies tu, vol compartir amb la seva parella. Clar, tot això a vegades ens hi trobem i ens deixem portar per les circumstàncies tal com venen. No, ni tan sols ens ho plantegem perquè és que no s'ha fet mai. I com que no s'ha fet mai, doncs no en sabem. I ens sembla inclús estrany.
Sí, però normalment sempre es diu, no?, que després de tenir la criatura hi ha l'aflorament d'unes hormones, que és això, que la mare està gairebé esclar, al 100% només per la criatura. Esclar. És en aquest moment que la mare ha de dir, un moment, situem-nos, si queda estar amb la criatura, però aquí al costat hi tinc una persona que també l'he de no cuidar de la mateixa manera, evidentment, perquè no és una criatura, però que sí que l'he de fer partícip de la meva nova vida, no?
Clar, clar, clar.
I fer que sigui la nostra vida.
Clar, i no deixar de tenir vida de parella, en el sentit de que la criatura, evidentment, necessita molta atenció, però que no s'ha de perdre el temps per compartir amb parella i de no deixar de compartir. Per això dic que jo sempre recomano, i per mi és molt millor, no deixar de tenir aquesta intimitat amb la parella i aquest contacte, encara que no s'acabi en penetració. Val? Perquè evidentment la dona després del postpart doncs, ha de passar una quarantena i segons cada dona se sentirà bé o malament segons si l'han hagut de fer punts o entens? O com hagi de quedat, o si ha de fer teràpia, si ha de fer exercicis de sòl pèlvic, totes aquestes coses que a vegades l'embaràs comporta, no? Depèn de com estigui ella físicament i com interpreti el seu estat físic. Però clar, si la intimitat i l'aproximació a la parella i el contacte no s'han perdut, és molt més fàcil recuperar després la sexualitat un cop la dona ja se sent bé. I la parella, evidentment, sap com acollir-la, com cuidar-la, perquè això és important per a una dona, sentir-se cuidada, que un home s'adelanti o s'avanci a les seves necessitats. És que quan un home està pendent d'una dona i es preocupa per ella i ho demostra, la dona li retorna multiplicat per 3 o per 4. I això els homes no ho saben. Tenen por de perdre el seu estatus. En el sentit de que si veuen que una dona va per la seva i ja no el necessita, és com que...
Què faig jo aquí, no?
Exacte, què faig jo aquí? Ara no em necessita i bueno, i ara, doncs, clar, em deixarà. Perquè jo m'hi trobo constantment, amb això. Vull moure la parella perquè doni passes endavant i entengui que s'ha de moure els esquemes on s'ha mogut, on han arribat a un punt d'avorriment i de crisi perquè no saben com arribar a un acord i com viure aquesta etapa. I clar, a la que remous una mica i fas que es moguin dels esquemes, uf, no veus. Clar, hi ha d'haver una etapa que realment se t'han mogut els esquemes i estàs com que no saps per on sortiran, no, les coses. Hi ha una etapa de foscor, en el sentit de que és canvi i fins que no donem 2 o 3 passes endavant i veiem que les coses van bé, estem en un moment doncs, que bueno, és com que no, el terra sota els nostres peus s'ha remogut, no? I llavors estem com trepitjant que no sabem cap on anirem.
D'una màquina parada és tornar-la a posar en marxa i és aquell moment de que, com vas amb bici, que comences a anar, que el manillar se't belluga d'un cantó i de l'altre i no saps cap a quina direcció aniràs, és aquest punt, no?
És aquest punt. I ells ho viuen més malament que elles. Ells ho viuen molt pitjor que elles. O sigui, que un home canvia el model des del que es vol moure i on es vol posicionar és més complicat que una dona, que potser doncs, les dones sempre estem disposades a obrir-nos a coses noves per tal de poder canviar i sortir d'allà on estem més atrapades, no? Hem sigut les que realment no hem tingut en aquest sentit pitjor. Els homes s'ha afavorit el seu esquema i el seu model. Han sigut els reis, han sigut cuidats per les dones, se'ls ha fomentat que aconsegueixin els seus propòsits. En canvi, la dona, a part de ser mare i normalment, a veure, ho diré en plan una mica bèstia, però a la dona sempre se l'anima que estigui guapa, que estigui bufona i que si t'has engreixat 3 quilos, ara a veure si no trobaràs parella. Sí que és veritat, i com va la carrera, com van els estudis? Bueno, sí, però bueno, si vols ser metge, potser millor que siguis infermera perquè després, com que et casaràs, ja tindràs les coses més fàcils, no? En canvi, un home sempre se li incita i se l'anima a que vagi al màxim, que tingui èxit, que guanyi molts diners, etc. I que, a més, vagi amb el màxim de dones possibles abans de casar-se. És totalment diferent el model on ens hem hagut de recolzar les dones, no? Quan una dona ha volgut ser ella mateixa i ha volgut ser una mica més rebel o el que sigui, al final sempre se l'acaba animant a que torni a l'ordre perquè cada vegada menys, però en l'inconscient tenim aquest ressorç, encara ens... No se la fomenta la dona perquè porti una vida realment independent i que, m'entens? A les famílies els hi costa. Uh-huh. És més important que es casi que no que potser se'n vagi a viure a la selva amb els animals, no? Jo tenia una noia que està vivint a Anglaterra que la seva lluita era aquesta, no? Ella, bueno, era veterinària, però la seva il·lusió era doncs, recuperar animals salvatges a la selva, que hi ha centres, no? Al mig de la selva hi ha centres de recuperació d'animals. I per ella era la seva...
El seu somni.
El seu somni. I viatjar, i conèixer gent, i cada vegada que tenia una parella... Doncs el problema era aquest,
que...
Compaginar una cosa amb l'altra. I amb ella li costava, no? Perquè, esclar, la dona al final... I ara estic escrivint un article sobre això. Sempre ens estem debatint entre fer el que sentim o fer el que s'espera de nosaltres. Perquè ens han educat per això, per atendre les necessitats dels altres, no només dels fills, sinó de la parella i tothom que s'acosti a nosaltres, no?
I jo crec que encara hi ha un pes molt important, si no m'equivoco, que és el fet de què diran.
Clar.
És que què diran si faig això? Mm. És que què diran...
Me quedaran por bruja, sí, sí. No, que és així, eh? Que ho estic veient cada dia. crítica. Clar. Certament és així i a vegades és trist, però clar, tampoc no... Si nosaltres no anem per la nostra i som una mica més egoistes en aquest sentit, que ho hem de ser, no descobrirem el potencial que tenim realment. O sigui, no ens creiem que tenim aquest potencial i el tenim, eh? Per això l'Església ens el va tapar.
Sí, ja n'hem parlat amb altres programes, això, de que portem un background no gaire favorable pel que fa a les dones.
Sí, sí, sí. I realment hi ha molt per descobrir i és una cosa increïble. Vull dir, la mateixa dona no s'ho pot imaginar, perquè ja fa temps que ens vam desconnectar d'aquesta saviesa, no?, femenina.
Així, Roser, una cosa important seria mantenir el que se sent cadascú, que senti realment i pugui viure el que sent, i que amb el tema de l'embaràs, el part i la criança, que és el que estàvem parlant avui, que no es deixi perdre aquesta complicitat amb la parella, no?, en cap moment.
Jo crec que és molt important, sobretot perquè avui per avui les famílies som, doncs, això, tu i jo. Abans les famílies eren molt més extenses, les coses anaven molt diferent i es conduïen molt diferent. Ara som tu i jo, llavors, clar, també volem tot avui dia la parella, no? Llavors, clar, aconseguir-ho no és que no es pugui, però és complicat perquè la societat, la feina, la forma que tenim d'organitzar-nos ho dificulta moltíssim, no hi ha temps per nosaltres. Però sí que és veritat, si la dona vol saber realment què sent i reconciliar-se amb si mateixa, o sigui, coneixes a si mateixa, ha de sacrificar part del seu temps i anar a buscar-ho, perquè no és algo que ve sol. Ja fa massa segles que hem perdut aquesta habilitat i aquesta facilitat, perquè ja no ho hem heredat ni de les nostres mares. Llavors, clar, és un esforç que hem de fer individualment, perquè si no continuarem caient en paranys. La societat té molts paranys per les dones, que a més estem assedegades, no?, que ja fa molts segles que anem, com diu la Kim Pinkola Estés, una autora que a mi m'ha ensenyat moltíssim, la doctora Clarissa Pinkola Estés, diu, estamos hambrientas de alma femenina. I és veritat. És veritat, perquè ho vas descobrint, no? El que passa és, clar, has de voler-ho fer, hi ha d'haver-hi una intenció, hi ha d'haver-hi un compromís i un sacrifici per banda nostra en quant al nostre temps. Que precisament en un programa, no, em sembla que no n'hem parlat encara, dels quatre aliments, els grups bàsics d'aliments de la dona.
No, encara no. Doncs m'ho apunto pel proper programa, sí, o per un dels propers.
Perquè un dels quatre grups d'aliments bàsics és el temps.
Importantíssim.
Importantíssim, sí senyora.
Molt bé, doncs ens quedem amb això. Jo ja m'estic apuntant al nou tema de programa.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies, Roser, per els teus consells.
Gràcies a tu, Gemma, sempre, per les teves preguntes.
Ens retrobem dilluns vinent.
Molt bé, doncs bona nit a tothom.
Sexualitat a flor de pell. Amb Roser Ventura.